Una nit, un nin va veure que la lluna era gran i brillava redona en el cel. El dia següent, però, va veure que havia tornat una mica més petita. I així, dies successius, anava tornant més petita fins que va desaparèixer per complet. Quin misteri! El nin es va demanar, on és la lluna? Aquest és, diguem-ne, el croquis de l'argument del llibre On és la lluna, de Jordi Amenós. Amb ell, amb el psicòleg i escriptor de contes infantils, Jordi Amenós, vàrem mantenir una conversa que ara mateix vos oferim. La vàrem mantenir la setmana passada, ja que va venir a Palma a presentar aquest llibre. Avui, editada, oferim aquesta conversa a la segona part del nostre programa d'avui.
Realment, per aquesta metàfora, on és la lluna, aquesta pregunta de què val la metàfora?
Bé, aquesta pregunta surt de la... d'aquesta idea que hi ha una etapa en el desenvolupament humà a la infància on el nen començarà a preguntar-se moltes coses. Aquí es pregunta on és la lluna, però també podia haver-se construït una història sobre per què tinc emocions, per què el món és de vegades diurn i de vegades nocturn. És a dir, hi ha un moment a la vida que ens fem aquestes preguntes. Aquestes preguntes són les que es feia l'home antic per descobrir el món. I d'aquí van néixer els mites. No? D'intentar trobar respostes al que ens passa en l'experiència humana i donar sentit a la nostra vivència. Aleshores, clar, aquest és un llibre per nens i per tant és el seu llenguatge i a més és un llibre molt divertit. Però la idea és que el nen pugui dignificar les seves pròpies idees. És a dir... vivim una cultura on el sistema educatiu, excepte amb algunes meravelloses excepcions, el que està buscant és donar informació al nen, però no l'està convidant a descobrir qui és. Aleshores, si el nen no sap qui és, tampoc, quan sigui un adult, podrà reinventar el món. I la idea d'aquest conte és que es dignifiqui l'expressió del nen a través de la fabulació.
Moltes històries que acceptam que són per nens, si els escoltam amb veus o amb orelles d'adults, serien realment estratosfèriques, és a dir, la caputxeta vermella. Primer, per què el llop sempre és el maligne de les històries?
Clar, corre per les xarxes una frase que a mi em fa gràcia, que diu, bueno, si la història sempre l'explica Caperucita, el lobo sempre serà el malo, no? Però aquí hem d'entendre que els contes de fades que han anat passant de generació en generació expressen espais arquetípics. És a dir, l'aventura humana, això que en la narrativa terapèutica dic que és la travessia heroica que tot ser humà no deu afrontar, que això els meus alumnes ho senten fins a la societat, no és un espai nou. Fa milers d'anys que ha estat travessada per molta gent. Aleshores, trobem aquesta sabidoria en els mites del món i també en els contes de fades. Cal entendre que aquests contes de fades tenen un impacte en la criatura, en la població, no només perquè sigui una bona història, sinó perquè en el seu simbolisme hi ha alguna cosa que ens parla de les nostres profunditats. Aleshores, els contes de fades ens animen a començar a descobrir de quina manera ens anem desenvolupant de forma col·lectiva. Quan una criatura sent per primer cop la caputxeta vermella, moltes vegades, com deia, si no em falla la memòria de vegades, però no sé si era l'autor de Peter Pan, no. Bueno, ara m'he quedat en blanc, però hi ha un autor que deia que mi primer amor, això ho explica Bruno Bettelheim, un psicoanalista, mi primer amor fue la Caperucita, con ella hubiera sido feliz, no? És a dir, el primer cop que sentim una història ens passen coses. I aquestes coses que ens passen li passen a una criatura a Palma i li passen a una criatura a París. I si expandim més la mirada sobre els mites, sempre dic que l'enamorament d'un jove a l'Àfrica és el mateix enamorament d'un jove a Londres, ara i fa 100 anys. Aleshores, en els contes populars moltes vegades hi ha una simbologia, un espai arquetípic, una metàfora inclosa, que ens desperta aquesta sabidoria més ancestral.
Nosaltres aquí tenim les rondalles mallorquines, que si tu mires les històries de les rondalles també els pot trobar, no sé, a l'Orient llunyà, vull dir, les històries molt semblants.
Sí, això ho va estudiar molt Joseph Campbell. Joseph Campbell era un professor de literatura comparada i va començar, ell, òbviament per la seva feina, comparava mites, històries. Per exemple, jo soc nascut a Montcada i Reixac, prop de Barcelona, i visc ara al Montseny, i clar, el Sant Jordi és el meu dia, pel nom i pel lloc on vaig néixer. Però la història d'un cavaller que salva una princesa està en molts llocs i en moltes cultures del món. Aquí és on descobrim que hi ha alguna cosa comuna que s'expressa en les històries, que va més enllà d'una pura casualitat. Aleshores, Joseph Campbell va fer un estudi psicoanalític de l'arquetip de l'heroi i va veure que en realitat totes aquestes històries estan explicant algo comú, i és l'experiència humana. És a dir, tots tenim, això que deia abans, dubtes similars. Per exemple, per què ens fem grans? Com travessem la joventut? Què passa el dia que perdem els pares? Què passa el dia que tenim fills? Totes aquestes preguntes fa milers d'anys que es viuen. De la mateixa manera, la sabidoria de les respostes fa milers d'anys que es narra. Aquesta és la història.
Allà, a totes les històries, és bo que hi hagi el bo i el dolent, la conjunció entre el bé i el mal, o podria ser una història més genèrica, més...
No, a totes les històries no hi ha un diàleg entre el bé i el mal, vull dir, hi ha molts tipus de conflictes narratius, no? Però en realitat, com diuen els analistes transaccionals, per a que hi ha un bueno necessitem un malo. I per tant aquí es veu una gran expressió de la polaritat humana. Tots els humans tenim nosaltres amor i tots els humans tenim nosaltres odi, dins de nosaltres odi. No? Aleshores, clar, els contes on hi ha bons i dolents sempre parlen de nosaltres. No tant de les nostres accions, sinó de què passa amb la nostra ombra, amb allò que ignorem de nosaltres, amb allò que hem convertit en dimoni només perquè no ens agrada de nosaltres. I és aquí on generem, per exemple, el que deia Sam Kinn, una sombra enajenada. Aleshores, narrativament, que hi hagi un bo i un dolent funciona a la perfecció. Tothom se sent identificat i no hi ha res més agradable que odiar a un dolent, no? Però hi ha altres estructures. Per exemple, de vegades el conflicte del personatge no és que hi hagi algú dolent, sinó que no troba l'amor. O de vegades el conflicte del personatge és que acaba de descobrir que és una altra persona la que era. O de vegades el conflicte del personatge és que algú s'ha perdut i l'ha de trobar. No? És a dir, hi ha més estructures narratives. Però, sent sincer, el món sempre necessitarà la gran història entre el bé i el mal, que és en realitat el que ens passa en el nostre cor.
Així com passa que la música, que al final sempre ha de ser tonal, en els contes ha de guanyar sempre el bo.
Ah, clar, jo sóc un expert en narrativa terapèutica, no sóc un expert en conte popular, i per tant no sé exactament què diria algun expert, no? Com penso en Vladimir Prof, o gent que ha estat al llarg de la història de la humanitat grans mitòlegs dels contes populars, o què diria Carl Jung, no? Que els havia estudiat molt. Però en realitat hi ha històries que guanya el dolent, però jo crec que quan guanya el bo, el que està ensenyant la història és que si algú ha pogut, nosaltres també podem. Si algú ha pogut superar els teus desafiaments interns, qualsevol persona té una oportunitat interna per fer la seva travessa. Ens agrada que guanyi el dolent, perquè en realitat esperem del món la bondat que de vegades ens falta en el cor. Si guanya el dolent, bueno, narrativament és interessant, i això ja va a gustos. Estic pensant, mentre ho estic dient, per exemple, penso en Star Wars, no? de George Lucas, molt inspirada en el viatge de l'heroi, però penso, per exemple, hi ha alguns trams de la història on qui està guanyant és Darth Vader, és a dir, encara està guanyant la part deshumanitzada del món, i després, amb sort, torna la llum, no? Tornem a veure una nova metàfora de com és el que ens passa quan anem avançant per la vida.
Per què als nanos els agrada tant sabrejar la història i no els hi canviïs res?
perquè se senten segurs. És a dir, quan un nen comença a descobrir el món, necessita que li expliquin la història moltes vegades perquè allà sap que sortirà un llop, però que després vindrà un caçador i el salvarà. Aquesta anticipació li dona una seguretat de que la por que sentirà quan vingui el llop és una por que té una bona notícia darrere. Si el nen no sap com funciona la història, un infant no està preparat per gestionar emocionalment una situació difícil. Ja ens costa als adults, imagina't una criatura de 3-4 anys, posar-lo en una situació de por que no pot dominar. Per un nen és una dificultat molt gran, a part de que pot generar ferides, no? Per tant, quan el nen vol que li expliquis la mateixa història és perquè ell se sent segur amb aquesta història i, per tant, pot viure les emocions d'una forma segura, sabent que pot sentir por, però no passa res.
A quina edat han de començar a contar contes?
Aquest és un tema interessant. Es diu normalment que a partir dels 2 anys el neocòrtex cerebral, que és on semblaria que està la part lingüística i narrativa, ja està desenvolupat i el nen començarà a construir petits arguments. Això hauria de respondre algun pedagog especialitzat en el treball de contes. D'una forma més poètica, jo crec que l'edat ideal per sentir un conte és l'edat on nosaltres esperem alguna bona història.
Vostè ha parlat de terapèutica, de teràpia.
No parlis de vostè. No parlis de vostè.
Gràcies. Com podem ficar el món del conte dins una teràpia, diguem-ne, de conducta o de tractament?
Aquest és un treball molt interessant. Tenim els éssers humans una cosa que és el procés d'identificació. Ens identifiquem amb els personatges de les històries que ens agraden o que ens impacten. Aleshores, quan treballem amb conte terapèutic, el que estem buscant és, a través del llenguatge metafòric, intentar oferir a la persona, i especialment al seu inconscient, una alternativa de comportament. Si no, les persones, sempre ho dic, de vegades ens quedem preses en les nostres pròpies narratives. Ens agrada tenir raó, però això ens allunya de noves possibilitats. De vegades ens som més fidels a les històries que ens expliquem que a la nostra alegria del cor. Aleshores, amb el treball de metàfora o conte terapèutica, a través d'un treball molt bonic, jo trobo que és un treball ple de bellesa, s'acompanya la persona a intentar que descobreixi per si sol, és a dir, que tinguin allò que els gestàltics en diem darse cuenta, que tingui un adonar-se'n de que hi ha altres maneres de narrar la vida i, per tant, hi ha altres maneres d'entregar-se a ella. Això, per exemple, el conte terapèutic funciona molt quan hi ha bloquejos, bé de comportament o bé de caire emocional.
Com entres dins el món gestalt i com podem combinar-lo amb el conte?
Bueno, en realitat, la gestalt, jo soc conservador familiar, la narrativa terapèutica, són teràpies que han estat molt properes a l'art. Fritz Perls era un home molt vinculat a... Fritz Perls va ser el psicoanalista que va donar forma a la teràpia gestàltica i aquest home estava molt a prop del teatre. Per tant, la teràpia gestalt està molt impregnada de l'aroma del teatre. Es treballa molt amb personatges, es treballa molt amb construcció de trames, no? Milton Erickson, que treballava amb hipnosi ericksoniana, era un gran narrador de contes. Tenia una especialitat i una sensibilitat meravellosa per acompanyar un pacient amb històries. Bert Hellinger és un home que ha donat forma a les constel·lacions familiars i ell és un home molt culte i que fins i tot ha escrit algun petit llibre de contes. És a dir, el món de la teràpia, el creixement personal, està ple de gent que tenien una cama en el món de l'ajuda i del desenvolupament personal i una altra cama en el món de l'art. Hi ha terapeutes de molt tipus, però jo em defineixo com un dels terapeutes que creu que, com diu el proverbi, quan l'art vol ser ciència, deixa de ser art. I a mi especialment m'interessa molt el llenguatge de l'ànima, i jo crec que el llenguatge de l'ànima és artístic, simbòlic, narratiu, musical, subtil, i no és un llenguatge purament encaixonat, rígid, amb una estranya coherència lògica, no? Les nostres pròpies profunditats estan només expressades en els mites. En realitat és molt difícil expressar el que ens succeeix profundament si no ho metaforitzem. Per tant, per mi una bona teràpia d'acompanyament de caire o d'un perfum humanista sempre portarà dins el regal de l'art.
Com podem, és a dir, podem saber a través de l'actitud d'un nin respecte a un conte, com l'interpreta, com l'escolta, podem saber si aquell nin té algun problema, alguna mancança?
No ho sé. Clar, jo treballo amb adults, amb la narrativa terapèutica, que és un treball de sistèmica, però no ho sé. Això hauria de respondre-ho més algun expert purament en conte infantil. De totes maneres, jo crec que hi ha una equació bastant fàcil de seguir, i és que quan més històries li expliquem a un nen, més recursos li estem donant.
Si jo dic el despertar el dinosaurio on estava allí, això podria semblar un conte per infants. Igual els infants donarien una interpretació que nosaltres no podem fer.
Sí, aquest és un conte de Monterroso meravellós, no? Es diu, en la llegenda de la història, que és el conte més curt que mai s'ha fet, no? Però clar, fixa, no? I quan se despertó, el dinosaurio todavía estava allí. En una sola frase, Monterroso aconsegueix que apareguin 1000 dubtes de cop. ¿Quién estava allí? ¿Por qué un dinosaurio? ¿Por qué alguien tuvo que despertarse? Aquests espais s'hauran d'omplir d'alguna manera. I aquí els infants, i també els adults que han pogut quedar dins del món meravellós de l'ànima oberta, tindran una gran curiositat d'omplir aquests dubtes d'una forma creativa. Aquí és on comencem a descobrir el meravellós món que ens obren les històries, o citant Milton Erickson, aquest meravellós món que en teràpia es diu que quan un està en un trance i comença a metaforitzar el món, està en el lloc de les infinites possibilitats.
Tornant a la psicologia gestal que vostè utilitza i vostè treballa, ha superat Freud tot això? Freud ja és del passat?
Mira, jo no. Soc molt respectuós amb tots els models. Jo crec que, com a tot arreu, els models van millorant, i alhora tot el que funciona és benvingut. No sóc un expert en història de la psicologia, però jo crec que aportacions de Freud han permès que moltes teràpies creixin després. Aportacions de Carl Jung, aportacions d'Eric Berne. I per tant, el que una persona es trobi còmoda i li agradi és el que recomano. Hi ha gent que li agrada seguir una teràpia psicoanalítica de caire freudià perquè li va bé. Doncs que mena de problema, al contrari. A part que trobo que culturalment és interessant, encara que puguin haver diferències de conceptes o diferències d'opinió, jo trobo que es van obrir portes molt interessants a partir de Freud. Fins i tot el món de la literatura canvia a partir de Freud. És a dir, es pot veure com la literatura contemporània, un cop Sigmund Freud ensenya el seu treball, la forma de narrar, és a dir, la forma, per exemple, d'escriure novel·les, varia. Per primer cop es comença a donar sentit a l'inconscient dels personatges, a través del monòleg interior, a través de moltes tècniques. Però clar, jo crec que l'aparició de Freud o de Carl Jung i de més no és només una expressió purament psicològica, és una expressió cultural. Per tant, jo ho respecto, ho admiro, i tant de bo tingués més temps per rellegir i llegir en profunditat tots aquests autors.
Passem un conte al cinema. Això per un nen igual és nefast, perquè tota la vida el Harry Potter serà la cara d'aquell actor i la bruixa serà la cara de la Meryl Streep o el que sigui. No?
Clar, em sembla que era Bob Dylan qui ho cantava, no? Però els temps estan canviant. I ens hem de rendir a que les expressions narratives, ja no, bueno, tu parles del cinema i el cinema està de vegades lluny del llibre, però encara està dins d'una part interessant. Si arribem als videojocs o a les xarxes socials, ja estem en una altra fase, no? Però aquest és el món que ens toca viure. Aleshores, clar, jo vinc del món dels guions, de l'espectacle. Per mi un narrador oral és quelcom màgic, ritual. Sempre dic que en molts narradors orals trobem l'aroma dels antics xamans, que narraven els mites i que creaven mites perquè la comunitat tingués un sentit. Aleshores, li sanaven l'ànima a través de la història. Però el món que ens toca viure, clar, té moltes expressions narratives. Jo crec que tot ha de tenir un espai i que mai sabem si això és un problema o si això ha permès que algun nen conegui un Harry Potter que mai hauria llegit.
Hi ha contes per infants i per adults o hi ha contes?
No, per mi hi ha contes per infants i contes per adults. No per res, sinó perquè a un infant només li toca una cosa a la vida. Jugar. Inventar. Crear. Passar-s'ho bé. Trobar-se un bassal i fotre's a saltar dins del bassal. Tantejar el límit als pares, enfadar-los un dia. Abraçar la mama amb molt d'amor. És a dir, aquestes són les coses que fa un infant. Ara, en el món dels adults, la vida és diferent. Barallem amb el sexe, amb els calés, amb la vocació, amb l'odi, amb l'amor, amb la salvació, amb l'espiritualitat. Aleshores, clar, l'expressió humana de l'etapa adulta està plena de riquesa i de matisos. En canvi, en segons quines històries, per un nen, a part de que difícilment les entendria, tampoc és una invitació a que es descobreixi. Aleshores, jo crec que sí, que hi ha una narrativa per infants i una narrativa per adults.
Tornant una mica al títol del seu conte, encara hi ha gent que mira el dit al lloc de la lluna, quan l'assenyalam?
Sí, masses, masses, jo crec que sí, masses. Penso seriosament que la inconsciència campa per la nostra cultura i que això és una de les coses que estem pagant car. Tots fem el que podem, no? Però la nostra cultura està dins del mite tecnològic, és a dir, nosaltres aconseguim enviar l'home a la lluna i construïm hospitals, però també som la cultura amb l'índex de suïcidis més alt i també som la cultura que més antidepressius està venent. I jo crec que tot això és un reflex de que hem oblidat un llenguatge, el llenguatge de l'ànima. I el llenguatge de l'ànima es troba en les històries, en els versos, en la melodia, en la pintura. Jo veig, jo dic, soc un terapeuta, no soc un expert en educació, però cada cop quan veig com el govern va retirant les humanitats, penso que estem perdent una batalla important. Perquè si cada cop més anem apostant per una vida purament racionalitzada, ens estem deshumanitzant a cada passa cap aquí, no? Cap a aquesta direcció. Aleshores, l'home en el camí, en la seva travessa heroica, a través de les històries perd la identitat i la torna a guanyar. El món, com deia Campbell, és una successió inevitable de morts i renaixements. Això a la nostra cultura li costa entendre, perquè jo crec que en la nostra cultura el dolor té mala fama, com diu el Joan Garriga, no? Però clar, aquí és on crec que estem perdent una batalla, que és la batalla de descobrir en realitat qui som i on està la nostra pròpia lluna, no? En aquest llibre, per exemple, On és la lluna, els personatges, cadascun d'ells té una història més esbojarrada que l'altra d'on és la lluna, que això és el que als nens els encanta, els fa riure, i a més l'Albert Arrallàs pues, ho ha dibuixat d'una forma meravellosa. Però això és l'expressió lliure d'anar-se descobrint. I crec sincerament que si no apostem seriosament per l'expressió profunda, per l'autoconeixement, pel creixement personal, per la filosofia, pel dubte, per l'art, com a cultura ens estem assecant en algun lloc.
Un llibre per nens ha d'estar il·lustrat?
No crec que sigui una obligació. Si no, els narradors orals, pobres, no podrien fer res. Però clar, el nen a través de les imatges i el simbolisme sempre s'enganxa més. Sí.
I ja per acabar, sempre els nostres convidats fan dues preguntes. Primer, unes músiques que puguin il·lustrar aquesta conversa i després una recomanació per viure millor.
De músiques, per aquesta conversa recomanaria qualsevol d'un quartet que ja no existeix, que es deia Night Noise. Va ser un quartet que treballava la música de forma tradicional, però amb estructures més de música moderna. I jo és de les músiques més boniques que he sentit mai, a part de la música clàssica, o a part d'alguna cançó purament puntual. Crec que Ned Rorem, el compositor, deia que hi ha músiques que aboquen la melancolia del futur. Ell parlava d'això quan les músiques tenen notes menors. En canvi, Night Noise, jo sempre he pensat que són músiques que aboquen la bellesa de l'home a la natura. Així que crec que al parlar de mites i contes i sentir un tema de Night Noise s'obren les portes a un món millor. I així contesto la segona pregunta. Per viure d'una manera millor, jo crec que ajuden diverses coses. Una, posar-se en dubte. No tenir tanta raó i donar més espai a la felicitat pròpia. I dos, crec que ens fem millors quan fem el món millor. És a dir, quan sortim de la fantasia de que el món és individual i quan comencem a connectar uns amb els altres i a descobrir-nos, jo crec que aquests viatges ens fan constructors d'un món amb més possibilitats d'alegria.
Moltes gràcies.
I a vosaltres.